Cada dia al matí amb nosaltres.
En aquests 10 minuts que ens portaran fins a les 12 del migdia. Mònica Vázquez, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Laura Lupón, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Carles Salinas, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I ens havíem quedat en aquella rentre després de festes que costa tant en com organitzar-se, en com fer... Vaja, com intentar passar-ho el millor possible sense fer, sense fer-se massa mala sang.
Mm-hmm. Ara ja necessitem vacances una altra vegada, eh?
Hi ha gent que ho diu, no? Hi ha gent que encara no acaba d'arribar i ja pensa en les vacances de Setmana Santa, eh? entre altres coses. I sobretot aquella forma, no sé si dir, com ho podem dir això, proactiva d'agafar la vida de, o no?
Proactiva sempre, no? Jo crec que hem parlat moltes vegades aquí la responsabilitat de fer-nos a càrrec de la nostra vida, no? I de ser nosaltres els promotors del que volem fer i volem ser.
Aquest és un terme que s'utilitza molt ara, això de la proactivitat. Sí, no?
Sí. El que passa que, malauradament, hi ha molts termes que s'utilitzen perquè estan de moda.
És que anava per aquí.
Clar, val, veus, ja ens entenem.
Precisament ja, anava per aquí, eh? S'utilitza el terme de la proactivitat. Jo us anava a preguntar que, en realitat, què significa i si és que l'estem, no sé si dir, si s'està banalitzant o si s'està utilitzant ara d'una manera amb totes les coses. I què és la proactivitat?
La proactivitat, tindríem que mirar la Wikipedia, però vamos, d'entrada seria, doncs això, estar...
predisposat?
En estat de predisposició i d'activitat, o sigui...
És a dir, una persona predisposada és una persona proactiva, sí. Però en canvi ja no utilitzem això de la predisposició, utilitzem més la proactivitat ara, eh?
Predisposició, però també el fet d'arribar a l'acció.
Sí.
Vale? Perquè moltes vegades tenim molta predisposició per fer coses, però no les fem.
Anava per aquí també. Entre les paraules i els fets, entre aquelles persones que no parlen tant i actuen més, o aquelles persones que parlen molt i no actuen tant.
És que potser proactivitat s'inclouria, no? Si fem un bon ús de la paraula i realment la portem a terme, inclou l'activitat. Si no és, bueno, potser tenir bona fe per fer alguna cosa, però de bona fe no es fa. Aleshores, no. Si parlem de proactivitat és perquè les fem. També passa, s'utilitza molt perquè potser hi ha hagut com un pessimisme en el sentit de agafem, ens anem a treballar, fem la vida diària perquè és algo que hem de fer, ens ve donat des de la passivitat. Fins que ens hem començat com a revelar, entre cometes, i dir, no, jo vull ser proactiu i agafar, no, pues la vida por los cuernos, no? Doncs clar, però hem d'anar un pas allà. Ara que ja sabem què volem fer, fem-ho.
Però per què hi ha persones que ho diuen més i altres que no diuen tant i fan? És una qüestió de caràcter, això?
En part sí.
En part sí.
Pot influenciar.
Perquè si el món s'hagués de moure per totes aquelles persones que han dit que farien i que al final no han fet, vaja, no caldria que ens preocupéssim de la meitat de les coses, no? Uh-huh. Què fa que hi hagi, no sé, sempre algú que plantegi la intenció en veu alta i que hi hagi algun altre que no la plantegi tant en veu alta i que finalment, el que deia la Carla fa un moment, ho executi i ja està, i s'ha acabat.
Uh-huh. Òbviament el caràcter sí que influeix, no? La personalitat d'una persona també, però és també una part molt important la que pertany a l'educació. A dir, si nosaltres des de petits ens ensenyen doncs, a pensar amb tinta empenta, no? Ens impulsen a actuar i ens donen gratificacions, no? A través d'aquestes actuacions, doncs aleshores nosaltres ja aprenem que si actuo em sento millor.
És millor actuar i equivocar-se?
Depèn.
Que no actuar i per evitar...
I aprenentatge.
Quan I fas, aprenentatge?
I aprenentatge. Ara parlava la Carla i ho deies tu. Justament ahir vam atendre el despatx amb una família que es queixava, té un adolescent de 13 anys, i els pares es queixaven de la manca de proactivitat del seu fill. no? De que...
M'aturo aquí. Es queixarien d'un excés de proactivitat?
Però espera't, en teoria no, no? Perquè la queixa anava com... Era recurrent, a més molt recurrent, sobre...
Passivitat?
Sobre lo passiu que era el fill, que no tenia interès per res, que no... Però clar, després, parlant amb els pares, i el treball que vaig fer era sobretot amb ells... I repassant, doncs, com dèiem abans, les rutines diàries que vas fer ahir des que et vas aixecar fins que et vas anar a dormir, clar, és molt difícil ser proactiu si no et deixen, perquè li feien tot. Li fan el llit, li posen el plat a taula, li diuen quan ha de fer els deures, no? Llavors, com nosaltres també, amb la nostra acció, demanem, però fem el contrari. Llavors, aquell nano és molt fàcil que no sigui proactiu, jo potser tampoc ho seria.
Aquests pares no mereixen ser envejats. Tot em refereixo,
Sí, saps per què?
A veure.
Perquè ells saben que han de millorar alguna cosa i han pogut venir a consultar i a demanar ajuda.
D'acord.
Llavors això ja mereix, ja és un valor. Ja
però
és un valor.
Ja saps a què em referia, Mònica.
Sí, sí, sí.
No som tan proactius si ens ho fan tot.
Exacte, aquest és el terme d'educació, no?, que jo comentava abans. És important que els pares, no? Jo per exemple també sóc mare, i els valors o la manera de fer que vull inculcar a la meva filla és que sigui capaç de... No? I a vegades que ella mateixa té 4 anys i ja diu, ostres, mama, no puc ficar-me jo la samarreta o no me la puc desvestir, m'ajudes? Això ho tendeixen a fer perquè és més còmode per ells i perquè tenen l'atenció més del progenitor i estan més feliços, no, més atents. Però la manera perquè ella... ho faci és donar-li una gratificació, no? Mira, va, aviam si ho fas superbé i mira, aquí tens una casita.
Què se suposa que ha d'aprendre aquest adolescent i han d'aprendre els seus pares?
Mira, jo crec que en aquest
cas... Perquè aquest exemple de la Laura, segur que tots els pares vagi, i els que hem estat fills en algun moment, i vinga. Això ho tenim claríssim, que hi ha una època de la vida en què recurrentment piquem a la porta dels pares per tot.
Exacte.
D'acord. Però als 13 anys que diguem que ja s'està a les portes d'un altre procés, això com ha d'anar?
Mira, jo crec que ser conscients del que està passant. Llavors, per exemple, en el sentit dels pares, ser conscients que ells demanen una cosa al seu fill, que ells són els primers que no deixen l'espai perquè succeeixi. I, a més, la retroalimentació que rep el fill és de fracàs. Evidentment, no compleixes les nostres expectatives. Una i altra vegada, no ho fas bé, no tal. Llavors, per un costat, els pares ser coherents amb el que demana i amb el que fan, no? I entendre que perquè el nen creixi, l'hem de deixar créixer. Per part del nen, entendre que ha de créixer, que sí o sí ha de créixer, no? I parlava, després estava amb l'adolescent, i parlàvem amb l'adolescent, i li dèiem, tio, però tu t'has de fer gran, no? I per fer-te gran has d'assumir responsabilitats i has d'ocupar llocs que en aquests moments estan ocupant els teus pares en el comportament i en les activitats de la vida diària.
Posem-nos més amunt. Això la feina vol dir saber delegar? I tenir la confiança quan es delega amb algú en què aquest algú ha d'espavilar i ha de...
Sí? En la vida, en la feina i en la vida. O sigui, quantes vegades ens queixem de que l'altre no fa, però és que no li deixem l'espai per fer-ho. Tantes vegades.
Perquè ens fa por deixar-li per si passa alguna cosa, no?
Bueno, jo ho faig jo, que ho faig més ràpid i millor.
És així?
A vegades sí. Sí, sí, i el món de l'empresa, de fet, és un problema molt recurrent.
Aquest, eh? La dificultat de no saber delegar. Això és una qüestió de malfiança o és una... De què és?
Bueno, és més fàcil controlar-ho tot. El control per un és seguretat. Llavors, bueno, però si ho faig jo, sé que ho faré bé. Jo ho faré el màxim de bé. Si ho fa un treballador, haig d'estar pendent de que res no sàpiga fer, més li haig d'ensenyar primer, que si perdo el temps, que si millor ja vaig jo més ràpid. I clar, doncs, al final, el dia que em toqui realment deixar-li, a sobre jo acabaré aquí amb un malestar, que llavors aniran a veure la Laura perquè tinc ansietat per demanar.
D'acord, per això, com deia la Mònica, acaba sent també una excusa recurrent, tot ho haig de fer jo, etcètera, cada dia el mateix.
És una doble
trampa. Una doble trampa, al final, no? Clar. Allò que sembla més fàcil, resulta que per ser tan fàcil acabes queixant-te tot el dia que ho has de fer.
I al final es crea com un hàbit i per inèrcia ja ho acabes fent tu.
Això també és una qüestió de personalitat?
És, més que de personalitat, jo ho veig més un patró de conducta.
Quina diferència hi ha, Laura?
La conducta s'aprèn.
S'aprèn? La personalitat es porta?
Exacte, el patró de conducta s'aprèn. Per exemple, persones que han tingut pares molt exigents durant la seva infància acostumen a tenir un patró de conducta doncs més de voler fer-ho tot ràpid i ja.
D'acord. Uh-huh. O de, diguem-ne, exercir una pressió sobre el seu
Exacte.
Voltant vinculada amb aquella pressió que ells van tenir de petits també. Uh-huh. I canviar un patró de conducta?
És complicat, sobretot a partir de certa edat ja és més difícil. Quan són més petits... més manejable.
Ho dic perquè...
Porta menys temps, amb aquell patró i aleshores és més fàcil d'invertir.
Anirem amb això en 15 dies per aquella frase de és així, no ho canviaràs. Uh-huh. És certa aquesta frase?
No, tots sabem que no.
Es pot canviar, pot ser més fàcil o més difícil, no? Pot costar més o menys, però canviar, si hi ha la voluntat i actuem de manera proactiva, podem canviar.
Clar, ara parlava la Laura i amb això que tu estaves comentant, que deies per què passen aquestes coses, si personalitats, si conducta, estic totalment d'acord, que és un tema de patró de conducta, però també un tema de la creença de que com jo no ho farà ningú, saps? També me'n recordo un altre exemple, l'altre dia en una formació, que una dona deia... el vàter no, s'ha de rentar d'aquesta manera. Diu, bueno, aquesta és la teva manera. No, és la manera. No hi ha cap altra manera de fer-ho.
Les 12. Aquí sí que no hi ha cap altra manera d'acomiadar-se. Són les 12. Gràcies, Mònica. Gràcies, Laura. Gràcies, Carla. Gràcies. Tornem demà.